Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres, ja els deuen haver sentit des de casa, en Jordi Casas i en Domènec Miquel. Molt bon dia als dos.
Molt bon dia.
I hem de tractar avui el tema amb què obre Cugat.cat. El jutjat d'instrucció número 4 de Rubí ha acordat enviar a judici l'exalcalde Joan Aymerich, acusat de prevaricació per presumptes irregularitats urbanístiques quan estava al capdavant del consistori. En concret, la jutgessa veu indicis de criminalitat amb diverses actuacions urbanístiques a Can Mates per afavorir la implantació de Beringer Ingelheim. La jutgessa també implica 5 càrrecs de l'equip de govern d'Aymerich, els quals els imposa de manera conjunta una fiança de 5,5 milions d'euros, davant la qual l'Ajuntament és responsable civil. Ahir Cugat.cat es va posar en contacte amb Aymerich, que va declinar de moment fer declaracions sobre aquesta qüestió. Si volen molts més detalls de tot el que diu la jutgessa, poden visitar la web de Cugat.cat, on expliquem amb més detall el que hi diu. Algun comentari sobre aquest tema?
Home, que si volen ampliar afirmació, hi ha dos llibres. Un que és El que revienta el negro, de l'Amador, l'Amador Contreras, que ja explicava, diguéssim, aquest cas que des del seu punt de vista d'afectat, i l'altre és el de l'Alejandro Nieto, que ara no recordo com es deia. Tu recordes, Jordi, com es deia l'Alejandro Nieto? És un llibre sobre la corrupció urbanística a Catalunya, en general a Espanya, i dedica, diguéssim, un capítol molt interessant.
Espanya en Estilles? O... No.
No recordo. Bueno, però que dic, un capítol a Sant Cugat, allò molt substanciós, i parla del problema de Can Mates i les marranades que es van fer a Can Mates.
La jutgessa entén que en aquest conveni de permuta es va cometre una flagrant actuació contrària a les normes urbanístiques. Entre altres aspectes, considera que es van regularitzar unes finques prescindint del reglament de béns de les entitats locals i que el projecte de reparcel·lació va ser acordat en referència a una manifestació de béns de Beringer que no eren legal ni clara, entre altres coses. Jordi,
bueno, sí,
era regidor en aquella època?
Sí. Bueno,
no és que et vulgui implicar,
no
l'entenguis.
No, ja em cridaran, si en cas. No, bueno, probablement, ara no, hòstia, ara és que...
Fa molts anys, d'això. Fa molts anys, d'això.
No, fa que va plegar en Joan Aymerich fa 14-15. Jo vaig plegar 4 anys abans. De totes maneres, es van aprovar tants plans urbanístics durant aquells anys que, com comprendràs, no recordo els detalls ni que vaig votar, si és que em va tocar votar al ple, no ho sé. Bueno, jo crec que precisament un dels temes que explica, perquè cal entendre el context. Estem parlant d'uns anys on va ser aquesta arrencada urbanística de Sant Cugat, no?, que es va urbanitzar quasi tot, es va començar a urbanitzar i es van aprovar molts plans, on hi havia la figura aquesta de la negociació, d'allò que en deia l'impost urbanístic, bueno, hi havia tot. I clar, evidentment, a partir d'aquí, pues, bueno, hi havia gent que quedava contenta, hi havia gent que no quedava contenta, hi havia coses que es feien millor, suposo, coses que es feien pitjor. No ho sé, jo no estic en condicions de parlar exactament quin és el tema ni quin és l'acusació ni exactament quins són els indicis. Ara, en tot cas, estima, després de 15 anys d'haver pagat d'alcalde i que probablement això ho va aprovar 3 o 4 anys abans, o sigui, estem parlant de 20 anys per dir alguna
cosa, sí.
Que vols que et digui? Que a més tothom sap que aquestes coses urbanístiques, independentment que els facis del seu volum i tal, un cop estan consolidades ja, per més que surti un judici, que tiraran enrere?
No, en tot cas, això segur que no,
pot haver-hi alguna condemna, no ho sé, a veure, no sé si el seu dia el vaig saber, però és que ara me'n recordo els detalls. No.
Sí, bàsicament es tractava d'unes compensacions que hi havien i que es van anar trasbassant des del polígon on hi ha la Beringer en el polígon de Can Mates. I aleshores hi van haver diversos trasbassos i menys, hi van haver algunes operacions que van ser així com una mica irregulars, que és el que expliquen aquests dos llibres.
No, aquest hi tenia terrenys allà, aquest home que va presentar la denúncia?
Sí, justament ja hi va haver-hi un altre cas en què un altre dels propietaris que hi havia allà, dels petits propietaris que hi havia allà, va presentar un recurs contenciós administratiu contra tot com havia anat el procés d'aprovació. El va guanyar fins i tot en el Suprem de Madrid, però, a veure, com que allò ja estava consolidat...
Sí, estaríem parlant d'un tema de parcel·lació, doncs?
Sí, sobretot de reparcel·lacions, sobretot de reparcel·lacions. I bueno, doncs, al final es va quedar, va tenir la satisfacció d'haver guanyat el contenciós administratiu, però doncs, bueno, això va quedar absolutament en res, no? I clar, això és una mica el problema, i que de tant en tant surti després la via penal i que doncs es digui no, escolti'm, els regidors no són, o els polítics no són intocables i de més, doncs a mi em sembla magnífic, perquè a veure, hi ha hagut coses que han sigut dures, eh? Vull dir, a veure, quan van sortir, per exemple, diguem, aquests llibres, hi van haver declaracions del propi Joan, o hi van haver declaracions d'arquitecte municipal, vull dir, del Vicenç Tor, per exemple, dient, li posarem una denúncia per difamació i no sé què més, etc., perquè sembla mentida. Res, ningú va anar al jutjat, eh? Les declaracions, les que vulguis, però ningú va anar al jutjat.
Però clar, això té eficàcia i pública en tots els sentits, si es fa en el moment, no? Quan està el tema sobre la taula i quan se'n sí. parla i tal. Ara, hòstia, 20 anys després, sí. Sí. 20 anys després, és que clar, és que ningú se'n recorda, ja, és que has de treure la pols de l'expedient per saber exactament de què va, no? I, bueno, és allò que sempre diem de lentitud de la justícia, i és més en temes urbanístics, que són irreversibles, no? Vull dir que, o bastant irreversibles, la majoria.
Sí, sí. Sí, a més, no sé. Bueno, moltes vegades diguéssim, en tot cas, en les actuacions que van haver en aquest punt no és que servissin perquè, en tot cas, ja estic ara parlant d'en Joan Aymerich, diguéssim, perquè ell es lucrés, que no crec que diguéssim els que es lucrés, però no posaria la mà al foc per altres que hi havien a sota seu, eh?
Bueno, caldrà veure si hi ha més...
Ho dic perquè, a part de l'exalcalde, també aniran a judici l'excap d'urbanisme, l'excap del Servei Jurídic d'Urbanisme, l'exarquitecte municipal i l'excap de gestió d'urbanisme d'aquella època.
Bueno,
i tenen aquesta fiança conjunta de 5,5 milions d'euros, davant de la qual l'Ajuntament és responsable civil, que no sé si ens pot afectar d'alguna manera a tots.
Bueno, si l'Ajuntament és responsable civil, doncs sí que ens pot afectar. Bueno, clar, a veure,
de posar una quantitat.
En les decisions urbanístiques hi ha el màxim responsable polític, que és l'alcalde, després per sota hi ha el tinent d'alcalde d'urbanisme, i després hi ha una sèrie de tècnics que suposa que firmen papers i tal, no? Bueno, doncs no sé, ja es veurà, no? Vull dir, clar, un alcalde no fa un pla parcial, ni fa els números, ni fa les compensacions, ni calcula les indemnitzacions. Un alcalde fa l'aprovació política del projecte, no? I això l'altre.
És evident, a veure, en aquells moments hi havia un tinent d'alcalde d'urbanisme.
Un tinent d'alcalde també està d'allò? No.
L'excap d'urbanisme.
Ah.
L'excap del Servei Jurídic d'Urbanisme, l'exarquitecte municipal i excap de gestió d'urbanisme.
Doncs el tinent...
Ara us dic els noms, perquè us
podria dir que potser és justament la persona que va tenir més responsabilitats en aquells moments, o que va intervenir d'una forma més...
A veure, dintre del que seria l'eslou polític, el que té un contacte més directe amb el tema és el tinent d'alcalde d'urbanisme, més que l'alcalde, perquè l'alcalde altra feina té com perseguir.
Penso que en tot cas, diguéssim, si alguna cosa és culpable, Joan, és d'haver deixat actuar en aquest senyor. Però qui va actuar no va ser...
El pas és que jurídicament l'Ajuntament, però esclar, el màxim responsable és l'alcalde.
Sí, sí, sí. Per això et dic que diguéssim que la responsabilitat és per no haver-lo aturat a temps o per no haver-lo això, però no perquè ell fes una cosa.
Bueno,
però bueno, sí.
Ja veurem. Tinc els noms davant.
Sí, ja els tinc.
Cap d'urbanisme,
senyor Borràs.
Senyor Borràs, sí senyor. Sí. L'excap del Servei Jurídic d'Urbanisme,
el senyor Graells.
Molt, senyor Eduard Graell, posa aquí.
Sí,
l'exarquitecte municipal,
Vicenç Tort.
Caram. I l'excap de gestió d'urbanisme.
Aquest
no sé. Josep Maria Casanovas.
Ah, no sé, no ho coneixem.
No, però n'heu encertat uns quants, no, eh? No, teniu memòria, eh?
No, n'heu encertat uns quants perquè el que estàs dient...
Els coneixíeu.
Dos d'ells, que eren funcionaris i tal, han estat molts anys, i l'altre va jugar un paper molt important durant també bastants anys, no? Vull dir que... A més, jo era, ja et dic, era regidor en aquells moments. Bueno, escolta, a veure, jo no vull fer cap prejudici, ni vull suposar res. que sigui la justícia, ja diem, que ràpidament, sí, sí, amb rigor i amb mètode...
Clar, és que no cal... Ràpidament, al cap de 20 anys...
Bueno, però clar, és que ahir quan va ser...
No, no, és que què vols dir en aquests casos? No sé, escolta, tu, jo no sóc qui per jutjar, vull dir, que sigui la justícia, que ho faci bé, i que, bueno, ja està, tu, què vols que et digui, tu?
És que... Clar, és que quan va sortir el tema vaig pensar, Joan Aymerich, quants anys enrere, Beringer, si us sempre he vist Beringer allà...
Joan,
sí, sí,
Joan vaig plegar...
Va estar el 87 al 99, si no m'equivoco.
Mira, si
recordes... I la Beringer igual es va plegar al 96, jo què sé, sí, vull dir, estem, sí, parlant de 19-20 anys, vull dir,
sí, no sé. Si recordes el dia que es va inaugurar Beringer, que va venir el rei, més que res perquè el doctor Zurita, el seu cunyat, diguéssim, estava en el Consell d'Administració de l'empresa i això, l'Amador va voler muntar una protesta i van anar-hi amb tots els camions allà. Llavors la policia el va fer-lo posar a una distància prudencial que devia ser, doncs, bueno, dalt, cap al turó de Can Mates, és a dir...
Ben lluny.
Sí, 400 metres, diguéssim, del lluny de la fàbrica, una cosa així. I quan va arribar el rei i de més, tots els camions alhora van començar, diguéssim, a tocar el clàxon, no? I va haver una pitada immensa mentre el rei feia el discurs.
Molt bon dia, Toni Ramon.
Explico l'anècdota perquè potser...
Molt bon dia. Estem parlant del cas Aymerich, que finalment haurà d'anar a judici, acusat de prevaricació per presumptes irregularitats urbanístiques quan estava al capdavant del consistori. La jutgessa veu indicis de criminalitat en diverses actuacions urbanístiques a Can Mates per afavorir la implantació de Beringer Ingelheim.
Molt bé, doncs el que sempre diem en aquests casos...
Que ha trigat una mica, ha trigat una mica. Doncs.
Exacte.
Amb el entès que el que li ha presentat la demanda no és un nen de pit, tampoc.
Per què? Perquè ho dius?
No és un nen de pit, precisament. Home, a veure... No és la caputxeta vermella, per entendre's, eh? Vull dir que, en fi...
Vols dir que és més aviat el llop?
Bueno, jo no dic res, vull dir que aquí, bueno... Que cada palo aguante su vela, que diuen en castellà, tot.
Vaja, doncs bé, veurem quan hi ha el judici i ja n'informarem puntualment. De fet, estem a l'espera de la reacció del mateix Aymerich i de l'Ajuntament.
Tu això que informarem ja veurem, perquè potser cap dels quatre ja no estem aquí, eh? Vull dir,
quan... Clar, el Bascanè... Home, fotis, hosti, Jordi, no?
No vull dir en aquest món, dic en aquesta tertúlia.
En aquesta tertúlia. No, home, no, esperem que pugui durar.
Atès el ritme, eh?
Jo espero que a la residència on m'ingressin quan tinguin 90 anys arriben els diaris i em pugui assabentar.
Si és que hi ha diaris, clar que...
Bueno, digitals, ja ho veu, mirar a internet, home.
Doncs mira, parlant d'aquests temes, el 95% dels ciutadans creu que la corrupció està generalitzada arreu de l'Estat, segons el primer estudi sobre aquest fenomen en l'àmbit europeu elaborat per la Comissió Europea. S'ha fet públic aquest dilluns. L'Estat espanyol és el tercer on els ciutadans consideren més estès aquest problema, segons els investigadors. Encapçalen la llista, atenció, Grècia i Itàlia.
Grècia amb un 99, pràcticament tothom.
La mitjana del conjunt de la Unió Europea és del 76%.
Però això és bestial, eh?
Grècia, Itàlia, Espanya.
Això és bestial. No, i el 76 també. És bestial. O sigui, Grècia 99, vol dir quasi patrint tothom. Val, és bestial.
No, home, però a mi, com faran aquesta enquesta? Perquè, clar, que et pregunta, la sensació
mostra,
de corrupció...
Una mostra. Ah, bueno, clar.
Però, clar, és una sensació...
Una percepció, bueno, clar. Clar, bé.
Home, però és important,
És igual, és igual. 99...
Sí, no, 99, no, tothom ens coincideix, no,
99 és una animalada perquè vol dir tothom menys els corruptes. Home, clar, tothom. Suposant que siguin un 1%.
Oh, potser són corruptes honestos, que ho reconeixen.
I admeten.
No, 99, que és una animalada. Itàlia 97, o no sé què. Una altra animalada. Espanya 95, una altra animalada. Però és que un 76 també és una animalada. Un 76 de mitjana a Europa, 3 de cada 4. Ostres, és que és tremendo. Sí,
el que passa és
tremendo,
que...
perdona, mira tu com tu vinis.
Sí, el que passa és que això de la corrupció també, diguéssim, va per barris, eh?
Sí, ja.
Perquè, diguéssim, si tu ets un treballador, bueno, diguéssim, ets un funcionari que estàs a urbanisme i t'arriba un pernil a casa per Nadal, doncs, home, en fi, sempre hi ha gent agraïda, no? Doncs, i de més, si tu estàs treballant a cementiris, difícilment t'arribarà mai un pernil, eh? O si estàs al padró municipal, difícilment t'arribarà un... Ni a cultura, eh?
No, però aquí estem...
Hi ha certes subtileses.
No, però aquí estem parlant no de la corrupció localitzada i tal, de la percepció que tenen els ciutadans.
Sí, sí, sí.
Clar que sí.
Bueno, però és perquè justament, a veure, tu sempre acabes coneixent amb un que no sé què i que per quan... dalt hi arriba no, coses que... o que
sí, però crec que... Dues coses amb el que apuntava el Domènec. Jo moltes vegades, no sé si en aquesta tertúlia ho he dit o no, però segur que qui em coneix m'ho ha sentit a dir, quan presumptament hi ha un cas de corrupció que esquitxa un polític, jo la meva resposta, que he estat dins de la política i a nivell local, però sempre he dit el mateix, aquí no només hi ha el presumpte corrupte polític, un polític sol no pot fer absolutament res.
I el corruptor.
Ha d'haver-hi...
com a mínim el corruptor, també.
Com a mínim el corruptor. I després ha d'haver-hi certes connivències entre secretariats, intervencions i tècnics. És impossible
i
quan...
I un estat no d'ànim, i un context. És a dir, exacte, la corrupció és més fàcil, és més impune quan existeix un context que ho permet, uh-huh, i quan hi ha una certa tolerància, fins i tot, et diria, no? Dir, bueno, per què fer el cap... Jo recordo que em deien a mi, a alguns de l'empresa, és que si jo fos polític, seria polític per fotre'm peles a la butxaca. No? No? Uh-huh. Bueno, pues això vol dir que perquè la gent arribi a pensar,
sí, sí,
que la dedicació a la política, allò, per culpa no, dels polítics... un només s'hi posaria, si és per fer calés, també té que veure amb l'estat d'ànim de tota la societat.
Però amb el que, Jordi...
dels valors de la societat. De dir, hòstia, és que dedicar temps altruïstament a fer política, que de què? Si ho foto en política per fer calés. Té a veure també amb tota la mentalitat de la societat.
Clar, però és imprescindible que quan un cas no, que esquitxa el polític de torn,
sí,
mediàticament, des de l'oposició, des dels altres partits, es llencen no, com a lleons damunt d'aquell polític, però dona la sensació de que ens quedem aquí, no? Amb la pell, amb la superficialitat del cas. Llavors, suposo, m'agradaria pensar que la justícia doncs, va fent el seu camí, però el control públic, el control mediàtic de tot aquest procés no hi és, no existeix. O sigui, un cop ens hem carregat el cas de Turc, la resta de la corretja, no? En seguim un cas que es diu així, doncs... no en fem seguiment, no?
Això bueno, perquè això també és un mecanisme de funcionament dels mitjans, ho hem parlat moltes vegades, una cosa és notícia, i en un moment determinat deixa de ser notícia, quan ja em porten dos dies parlant-ne, o surt un altre tema, allò deixa de ser notícia i apareix al cap de 20 anys, hòstia, sí, tal i qual. I després també, jo crec que hi ha una cosa que també perjudica molt, ara ja, concretant la política, és també el corporativisme, és a dir, per exemple... No, que casos que hem viscut fa poc a Catalunya del senyor Sánchez Camacho o el José Zaragoza, que els criden no, al Parlament d'allò, el Sánchez Camacho és pròpia membre del Parlament i es produeix una cosa que no s'havia produït mai. Què diu? Pues no hi vaig. No hi vaig, clar, una cosa que no s'havia produït mal al Parlament de Catalunya, no? Que el crida i no hi vaig. Llavors, tancant files, cada un dels partits tancant files, no, és que clar, no hi ha... Aquest corporativisme que sembla que s'amaguin les vergonyes, això també perjudica molt.
Però és que en el mateix nivell que preguntem a la població, doncs, si creu, no?, que hi ha corrupció, hauríem de preguntar als corruptes si creuen que tenen impunitat. Perquè em dóna la sensació de que hi ha aquesta percepció també per la part que presumptament és corrupta, doncs de certa o de total impunitat, i ho estem veient. O sigui, veiem primer com es van allargant els casos, després com anant instància rere instància rere instància, doncs anem evitant, com el cas de Núñez i Navarro, el cas Hisenda. És molt probable que ja entre l'edat, entre que cada vegada que va passant instàncies bueno, rebaixen pena i etc.
I el que diu el Navarro diu ni
toquem la presó.
El Millet és el mateix cas.
No. I llavors, quan veig aquestes declaracions doncs, de Sánchez Camacho, és igual, de tots els que un van sortint un darrere l'altre, amb aquesta prepotència i menys preu, o sigui, jo crec que se'ls hauria de preguntar, vostès tenen sensació d'impunitat? No, segurament, perquè si no s'entén la poca vergonya que tenen molts d'aquests personatges.
Quina autoritat moral i política, un polític que es nega anar a una institució de la qual forma part i que el crida a declarar, amb quina autoritat moral i política fa complir la llei als altres. Vostè no pot parlar d'altres judicis, d'altres imputats i d'altres, si vostè és el primer que no exerceix la transparència en el seu cas, vull dir, esclar, és que et deixa sense autoritat.
De totes maneres, la corrupció és possible perquè hi ha aquest sentiment d'impunitat.
Exacte. Sí.
Si no...
Home, el cas de Núñez i Navarro, que treia ara el Toni Ramon, jo trobo que és l'exemple no, d'impunitat total. Sí, un senyor que és capaç de subornar inspectors d'Hisenda, i representa que Hisenda som tots, no?
A l'hora de pagar, sí.
Ja has dit el cas Millet, però el cas del Núñez i Navarro...
Hi ha el virus presidentis esportivis? perquè, ostres, tots els, hi ha una reguitzell de presidents de club de futbol que, noi, tu, escolta, cauen uns darrere l'altre, eh? Vull dir, feu un llistat, no se parla només del Barça, eh? Tots, feu un llistat de presidents de club de futbol que han tingut problemes amb la justícia i alguns han estat fins i tot allò sentenciats i tal. Aquí, no us hi cabrà un foli, eh? Deu ser un virus. Quan ets president agafes un virus, no? O quan fas el primer fitxatge agafes un virus i ja no te'l treus a sobre.
Bueno, per això, perquè sempre es diu que els grans negocis d'Espanya es fan en les llotges dels camps de futbol.
No? Camp del Madrid, diuen que és un bon lloc per anar-hi. Si mai ens conviden, potser...
També cal dir...
Sí, però hi ha el Sevilla i el València...
També cal dir que... També cal dir que deu tenir alguna cosa a veure que per ser president d'un club d'aquests has de tenir molts calés. No? Avals, no sé què... I, bueno, els calés es fan com es fan, no? Potser ja ve de mena, tu.
O t'avala qui t'avala, llavors s'han de tornar favors.
Això que passi ser president d'un club de futbol no n'hi hagi prou amb els bons dels socis, sinó que hagi de tenir no sé quants milions i tal, em sembla absolutament escandalós.
Tu i els teus directius, que has d'avalar. Ho dic perquè reparteixen normalment...
Sí. No, que viu del salari mínim interprofessional de la Junta de Barça, segur que no n'hi ha ningú.
No crec. No, podries entrar dintre de la Junta, però a l'hora de repartir-te l'aval, que tinguessis una part ínfima, que no serà el cas.
No.
Però vaja, seria l'única via que jo veig per intentar...
Crec que no entraria, em dóna la impressió que no entraria. Jo primer m'hauria de fer soci d'altres coses.
Hauries d'estar uns anys, a més, em sembla que has de garantir...
Jo ja vaig ser soci d'una entitat de Sant Cugat.
Quina? La Unió, o no?
Jo no dic el nom. Em van deixar de cobrar el rebut per donar-me de baixa perquè era un soci molest. Estic parlant de l'any 74-75.
Home, però podries dir-la. Entitat.
Una entitat que té molts anys a Sant Cugat i... I que, bueno, i que...
La Unió?
Que firma convenis i tal, no? Jo no dic la...
No, si és per parlar de la Unió.
Sí, home, sí, de la Unió, perquè ja els dos presidents que hi havia ja no estan vius. Era un grup de gent que estava... Bueno, el que feia aquella por, fotis una entitat per fer coses, no? Per fer cursets de català, cursos de sexualitat, pel·lícules, fòrum d'aquestes que d'allò, tal...
M'ha agradat que unissis català amb sexualitat.
Bueno, és igual. No, però eren dos temes. No, però, perdona, eren dos temes...
No, perquè és que...
Perdona, eren dos temes...
Sí.
Eren dos temes en aquells moments...
No,
O t'organitzaves pel teu compte, o ni aprenies català, ni aprenies... Bueno, l'altre no sé si s'ha d'aprendre, però bueno.
Els mitjans de comunicació actuals que van tant en contra del català, fa 4 dies també anaven en contra de la masturbació, eh? Per tant, realment són temes que van bastant bé.
Tu sí, tu te l'anys de
casualment,
Josep,
jo em sé, eh?
Tu te l'anys de aquests de sexualitat.
Ja sé que no havies escut.
Jo em situo l'any 74.
No, però vull dir que... Llavors aquest grup, doncs està... Bueno, cal dir que... La Unió en aquells moments era una altra cosa i tal. I, bueno, en fi, que érem gent una mica molesta. I llavors, clar, els rebuts es cobraven casa per casa. Hi havia una senyora que tu devies conèixer.
Se'n salva cobrar.
I jo no m'havia, com que no m'hi llegi mai ni un estatut, ni del partit, ni de res, però l'estatut deia que si estaves 3 mesos sense pagar, et donaven de baixa. Però aquella senyora va estar 3 mesos sense passar per casa. La meva mare, que era qui li donava les 40 pessetes o el que fos, doncs no, es van fotre fora. També et diré que per ser membre de la Junta em sembla que havies de portar 20 anys a l'entitat o 15 o una cosa.
Cert, que el Teatre de la Unió ha reubicat les seves activitats de febrer a altres equipaments municipals perquè no compleix els permisos mínims de seguretat. L'Ajuntament està elaborant un informe per determinar els problemes de l'espai amb la intenció de dur a terme una actuació d'emergència que permeti reprendre les activitats el mes vinent. Ja entra dintre d'aquest conveni.
Bueno, això ja estava ja... Em sembla que el consorci s'ha constituït ja.
S'ha constituït ja, sí.
Jo recordo que fa més de 20 anys que va venir el José Sacristán aquí a fer una obra de teatre i de més.
A la Unió?
Sí. Quan va sortir a escena va dir, per quina merda de teatre és això?
Perquè m'imagino el camerino que devien donar.
És que no hi ha camerino, no? És una habitacioneta molt petita.
Però indignat. Vull dir que les condicions no és que no es compleixin ara, és que fa molts anys que no es compleixin, eh? Si és que s'han arribat a complir.
Bueno, perquè, a veure, és un teatre que es va fer a principis del 20 i mai s'ha remodelat, no?
Sí.
A mi, ja suposo que aleshores la cosa no serà tan exigent, no?, amb les normes de tot tipus.
Sí, i per cert que no es va acabar mai la façana, i un projecte de façana és un projecte molt maco, és un
projecte molt monumental. Sí, perquè la façana actual no és precisament el millor de la...
No, és més aviat al contrari, és lletjota.
Sí, sí, doncs era un projecte...
És impresentable, diguem-ho clar, tu.
Sí, sí, allò tipus temple grec, amb columnes i frontons i
demés. Sí, això que encara no hi havia... Encara no hi havia el d'allò, l'arquitecte, no el va fer el d'allò, no? El frontonista oficial d'aquest país, el de Walden 2, com es deia aquell?
Bofill.
No.
Això que no ho va fer el Bofill.
No recordo. Potser era d'en Mora, de l'Enric Mora, que era l'arquitecte municipal. Que
era l'arquitecte municipal, sí. Bueno, què?
Més temes.
Hem exhaurit tots els temes, ja.
Volen parlar de la visita de la presidenta d'Andalusia a Catalunya?
És que no sé si sabria dir gaire cosa. No sé. Home, qui em podria parlar seria el Mas, tu, que vam parlar amb ell. No sé. Home, jo suposo que és normal que entre presidents autonòmics es vegin i parlin, no? I, bueno, jo diu que van parlar molt i que es van intercanviar molta informació. I, bueno, és bo. Ara, el que es van parlar i el que es van dir només ho sabran ells. Exacte. El tema de les entrevistes aquestes és que, hòstia, has de suposar, no? Has de suposar, perquè el nivell de, no? de claretat, de confiança amb el qual parles i et dius i... Hòstia, tu te l'has de suposar, no tinc ni idea, tu. O tant de bo, parlessin de tot i no es deixessin res al calaix, tant de bo, però no ho sé.
A mi el que em va agradar molt va ser el tall aquest que van passar per televisió, en el qual el president Mas estava al capdamunt de l'escala esperant-la, i suposo que per filmar més bé l'escena i això, la van fer sortir de la capella de Sant Jordi. Amb la qual no sé si és que abans es havia anat a encomanar o havia anat a resar, perquè el dia que vaig a veure el Mas, deixa'm anar a resar primer i...
Que el Mas m'aculli confessant, no?
Exacte, és allò que dius. Home, és curiós, perquè...
Se suposa que havia fet una visita, no? Una visita. Home, el Palau de la Generalitat és una cosa maca per visitar, si no l'has vist mai, no?
El fervor religiós andalús, doncs el millor. La va portar a visitar Sant Jordi, no?
Passa't un cucurutxo d'aquell. No.
Bueno, no sé si li va explicar quina és la proposta federal del
ella PSOE, va venir aquí, si diu, a avalar la proposta federal del PSOE, però clar...
Diu el diari avui que van parlar de tot i s'ho van explicar tot i sembla que, no sé...
Però diu que no hem de votar els catalans.
Ah, bueno, això és un altre tema.
Allò, demòcrates de tota la vida.
El que no pot fer la Susana Díaz és contradir la línia oficial del seu partit.
I menys en el punt en què es troba i el punt que vol arribar.
No, i menys té pretensions, com sembla, de jugar un paper a mitjà termini important, no? Que sembla que té pretensions. Bueno, pretensions, diguem, en sentit positiu, eh? Vull dir, allò, opcions o... No ho sé, suposo que no... A veure, si no s'aparta el Pere Navarro de la línia oficial, com s'ha d'apartar la Susana Díaz? Vull dir, el normal és que... No, home, clar, vull dir... No, si hi ha... Home, si hi ha un criteri clar de dir... a fer pinya aquí ningú se surt de la foto, pues, bueno, no serà ella la primera que ho faci, no? A part de ser de la direcció del PSOE, reuneix la condició del president de la Generalitat, i per tant... Ai, de la Generalitat.
De la Junta. Compte, Jordi.
No, i per tant suposo que això ho obliga, no? Allò obliga a ser ponderat, per dir-ho d'alguna manera. Bueno, no sé, tant de bo hagi sigut positiva la reunió, i tant de bo serveixi perquè, no sé...
Va tenir aquest dinar a Barcelona... La presentava Miquel Roca.
Va fer una conferència?
Sí, aquestes que fa La Vanguardia.
A Barcelona.
Curiosament sempre porta gent de la Tercera Via, no? Més o menys. Vaja.
Bueno, Tercera Via, que poder que comenci algú a explicar algun dia. Perquè les acusacions de Navarro, no? Constantment, no? Que si Artur Mas o Junqueras, doncs, o no diuen la veritat, o amaguen la frustració que hi haurà, etcètera, etcètera, doncs a mi m'agradaria que expliquessin quina és aquesta tercera via i quina és la via federal del PSOE. Més que res, que sentir moltes vegades alguns barons del PSOE estar en contra, per escrita. Exemple, i quan està escrita... El que està escrit també ho podrien explicar, el que no està escrit en aquesta
que,
proposta federal.
Sembla que, si us llegiu Off the Record a la portada de l'Enguàrdia, sembla que ella va avançar algunes coses.
Finançament,
senat, no sé què, tal i qual, vull dir que...
No sé si li va explicar que l'ordinalitat no està escrita en aquesta proposta federal.
Bueno, no, l'ordinalitat sí, l'ordinalitat sembla que sí.
No està escrita.
Sí, el de Granada sembla que l'ordinalitat sí que hi és.
Va caure. Per tant,
no n'estic segur, això. Mira, no n'estic segur.
Aquesta proposta federal, doncs, també estaria bé que l'expliquéssim, perquè canviar-ho tot, perquè tot continua igual, doncs em sembla que hi ha una sèrie de gent que no ens convenç.
De totes maneres, parlar de l'ordinalitat, quan ja no es vol ni posar sobre la taula les balances fiscals, ja sona xino, no?
Sí, que això de les balances fiscals, aquest sistema nou que s'han tret de la màniga, vaja, l'he entès, però vaja, per què no treuen les balances fiscals? Home, ja que han estat estudiant-les durant tant de temps.
Bàsicament sembla
que
és un sistema...
O podrien presentar els dos sistemes.
Bàsicament sembla que és un sistema que precisament estalvia plantejar el tema en termes d'ordinalitat, precisament, és a dir, de pèrdua de, no? De pèrdua de poder, no, poder, com es diu, de pèrdua d'ingressos, no? Et diuen, calcularem de forma molt rigorosa quins són els ingressos públics que té cada comunitat autònoma, demostrarem que Catalunya o Madrid o Balears, que són les més afectades, no? Doncs el calor dels Balears, Catalunya, Madrid, no sé, d'en quan estan a la mitjana d'ingressos. Clar, el que no explica, diu, molt bé, estem a les mitjanes d'ingressos de les comunitats autònomes. Diu, però a veure, quan hem aportat? No? Quan hem aportat i quantes posicions hem baixat? I altres quantes posicions hem pujat, que és el tema de l'ordinalitat. Jo estic a la mitjana, però bueno, estic a 100, però he baixat de 130 a 100. I altres han passat de 60 a 110, no? Aquest és el debat. És el debat, i aquest sembla ser que és el debat que volen amagar, no? Aquesta descompensació que hi ha a l'hora de tu participar a la caixa comuna precisament perquè tots es moguin entorn de la mitjana. I et sembla que és això el que es vol.
Però dins el mateix Partit Popular ja fa gràcia veure...
Avui l'Aguirre l'entrevistaven... Jo a més veig aquest programa quan faig temps per venir aquí. Avui l'Aguirre l'entrevistaven al Matins, no? Com es diu? Catalunya Matins, com es diu la tele?
Els Matins, sí.
I deia que ell estava en contra de que si s'havia dit que s'ensenyessin les balances, que ja com que sap que això també afavoreix a Madrid, que s'ensenyin les balances.
Però bueno, és la diferència també, el president Bausà de les Balears també demanava que s'ensenyessin les balances i el Bonago absolutament en contra de que s'ensenyin les balances. Per tant, em sembla que no s'ha de ser molt intel·ligent per veure qui paga.
El de la Fuente, que és aquest del CSIC, no, de la CSIC, no, que dirigeix aquest equip, ja va deixar anar que, bueno, que evidentment Catalunya i Madrid o Balears no sortien especialment perjudicades, però que si algun sortís amb molt beneficiats com Extremadura, va ser el primer que va sortir. Home, el senyor Monago, que exerceix de pidolaire oficial, evidentment, com vols que treguin les balances fiscals? Ah, si li diuen, és que vostè, quan a les seves aportacions vostè està a 60 i un cop s'ha produït el paper redistributiu de l'Estat, vostè ha passat a 125, una diferència de 65 punts. I no m'equivoco de gaire, eh? Diu, clar, a veure, com vol que no surti de cap de les maneres? A més, sóc el que tinc més funcionaris per 100 habitants o per 1.000 habitants sobre... de tot Espanya. Home, lleig. Clar que no vol que surti.
Em nego a retirar una paga, assumeixo la diferència de l'IVA cultural i un llarg etcètera.
Així se les ponia a Fernando VII. Clar, vull dir, clar, com vols que li treixi que surtin les balances aquest senyor?
Per tant, els qui no volem aguantar això, doncs marxem.
El que passa és que aquestes coses, diguéssim, acaben perjudicant el PP, perquè el problema de fons és que aquest sistema que s'han inventat no és els que s'utilitzen en cap país d'Europa, amb la qual queda com una anomalia molt rara, no? I dintre la comunitat europea, doncs, també hi ha... Per què cony estan jugant ara aquesta gent, no?
És un pla de transparència. Després discutirem. A veure, després es pot discutir mètodes, que si el mètode monetari, el mètode en benefici, no sé què.
Posa
les balances sobre la taula, després discutirem. Però és un pla de transparència.
Sobretot el tema de la neutralització del deute, que és el que sempre defensa, diguéssim, el masculí.
I a més hi ha una cosa molt clara, si no hi ha res a amagar, si tal i qual, si ningú surt perjudicat, i la cosa, quin problema hi ha?
No teniu la sensació que les estaven...
Aquí han començat al revés, de dir, escolta, quin resultat... O sigui, un cop veuen qui és la realitat, no?, i és evident que el Ministeri ha de tenir clara quina és la realitat, si no hi ha pagar i vàmonos, després m'interessa explicar-la o no. Aquí hem anat al revés. Quin informe volem? Què volem que ens digui l'informe final? Que Catalunya no està perjudicada? Doncs vinga, anem a fer tot el càlcul al revés. Quins són els resultats que volem? Quina és la foto que volem, aquesta? Doncs ara ens anem a inventar un sistema rocambolesc que ens doni la foto
no,
que volem.
No, però és que sí, jo no dic que era... Jo no, segur que estarà ben calculat. El que passa és que és una informació parcial.
Perquè... És parcial.
Exacte, és a dir, és parcial. Vale, que Catalunya no rep molt menys de que la mitjana d'allò, segur. Ara bé, el tema està la diferència entre el que rep i el que s'aporta. És una informació
per tant, parcial. Un cop jo vull la foto, faig
tots sortim igual, tots sortim iguals. Bueno, precisament la política de restitució de l'Estat és que tothom tingui un mínim garantit i tal. Precisament és això, sinó que estem jugant. Ara bé, què aporten uns i què aporten altres? Si és això, i quin, fins a quin nivell considerem que és acceptable les diferències que es produeixen? Eh? Allò que hi ha els límits...
I durant quant de temps?
Els límits de la solidaritat i tal, vull dir... Bueno, que és el que discuteixen a Alemanya. Alemanya diu, no té límits la solidaritat. Però el que sí que té límits és, l'únic límit és l'ordinalitat. Una regió pot ser, el Württemberg pot ser molt solidària, però no pot perdre posicions després de fer-se la política restrictòria de l'Estat. No? Vull dir, bueno, pues vale, pues, bueno, és això el que estem discutint. Si hi ha un excés d'aportació per part d'un nano, i hi ha nosaltres que viuen de la... que s'ha parlat de l'expicció de la bicoca, no? Per més això que s'està discutint. I clar, jo crec que tot el sistema aquest està pensat per evitar aquest debat. Dir, no, mira, escolti, tots es mouen 10 punts amunt, 10 punts a sota de la mitjana espanyola. I, home, només faltaria que uns estiguessin a 120 i els altres a 20. Hòstia, vagin paper de l'Estat, no? Vull dir, però bueno, diu que a finals de març, no? Es coneixerà, diu això.
Sí, de totes maneres, jo una mica la sensació que tinc és que realment havien començat a fer-les i com que havien vist els resultats, bueno, s'han vist obligats a inventar-se un altre mètode. No ha sigut tant de dir, sinó que a la vista dels resultats era tan escandalós que...
Perquè Montoro havia dit, es trauran les balances fiscals sí. ben explicades i veuran com les manipulen, però, i ho va dir no una vegada i dues i tres, ho va dir moltes vegades.
A més, és absurd perquè la del 2009 ja es coneix.
Sí, sí.
No, es coneixen les dues formes de càlcul. Una altra cosa és que et posis d'acord quina és la correcta. Però la forma de càlcul de flux monetari, la forma de càlcul de cost-benefici, ja es coneixen. I quina és la diferència entre unes altres, ja es coneixen. Doncs passa això el 2012, que són les últimes dades que es coneixen, o perquè el 13 encara no els deuen tenir. Passa el 2012, segueix pensant, miri, segons les dues formes de càlcul, pum, i això. Ara, posem-nos d'acord quina és la... Bueno, doncs ja està, dir, és que és absurd, vull dir que... Bé, no sé. A més, et dic una cosa, que es queda pitjor amagant l'ou que allò, perquè, escolta, sobretot quan es diu que no havia, que els coneixerien i...
Però és que ho va dir, jo recordo, dic, doncs a veure quin càlcul els surt amb ells, perquè...
No, no, però a més, el més divertit és que diu, a veure, no presentarem les balances fiscals perquè no hi hagin greuges entre comunitats, no? I, vale, entens? O sigui, això vol dir que...
Que n'hi ha!
Greuges, no? Ah. Evidentment, no? Que les balances presenten greuges, no? Doncs clar, és que...
No, no, en tot cas havia dit perquè no es coneixen els greuges. Precisament ha estat a discutir fins a quin percentatge es considera greuge, què és aportació solidària i què és greuge, no? Perquè diuen, bueno, 3 o 4 punts d'aportació, no. Ara, 8, o sigui, sempre es diu, no, 3 o 4 punts de dèficit, és més o menys ho acceptat a Austràlia, Alemanya i tal. Ara, quan estem parlant de 8, disso el PIB, quan estem parlant de 8 ja és una altra història. Bueno, doncs és això el que estem discutint,
Sí, sí.
Si estem a 7 o 8, a 8,2 o 4,5. Clar, si és precisament si és el que es vol amagar, llavors, escolta, hem fet una hòstia, un pa com una hòstia, tu. Bueno, va, tu, vinga.
Va.
Queda anar a caminar, jo.
On et toca avui, no? No, espera, no, que jo volia parlar amb vosaltres del Mercadona.
Què li passa al Mercadona?
Que el president de Mercadona admet que va fer una donació legal de 100.000 euros a la FAES.
Sí. Per cert.
I també a la Fundació, deixa'm-ho dir, perquè si no, Mujeres por África, vinculada a la vicepresidenta del govern del PSOE, Maria Teresa Fernández de la Vega. Diversos ous a diversos cistells, no fos que...
Perdona, això és igual que el conte de Godó, no? Que en una època era propietari de... No, no, qui era aquí?
No, Lara.
Ah, del Mundo i de l'Avui, sí.
La raó i l'Avui. Era magnífic.
Que consti que jo m'he imprès, són 75 pàgines, o sigui, m'he deixat quasi un cartutxo de tinta, l'informe aquest de la FAES, que me l'he de llegir quan tingui un moment llarg, sobre el tema de Catalunya i tal, sabeu que he fet un informe.
Sí, aquest de 80 planes.
Que sabíeu que el tinc imprès.
El tens imprès.
I quan me l'hagi llegit us en faré un resum.
Molt bé. Diuen que està una mica més ben elaborat que el de 200 planes del Margallo, que jo el vaig llegir per sobre i... Home,
deuen haver pagat més i deuen haver treballat més temps, no ho sé.
Bé, saps, jo em pregunto que
20 arguments, són 20 punts, No? Jo, no sé, són 70 pàgines, ja m'ho miraré, ja us faré un resum.
Que jo em pregunto si la independència és impossible, per què dediquen tants esforços a fer informes per aturar-la?
Va, jo crec que no t'ha de ser...
No? Home, doncs jo sí que... No. Les ambaixades rebin informes, per exemple, de Margall o dient què han de fer i què no han de fer, no?
Bueno, per això és normal, que els diplomàtics rebin instruccions respecte a temes polèmics, és normal això, vull dir que... Jo no, bé, jo crec que això entra dintre del normal, una altra cosa és exactament el llenguatge que s'utilitza, i si és més rigorós, menys rigorós, però que... Veure, això, igual que Calafaix faci un informe, quan també en el sentit contrari també se'n fan, vull dir que, bueno... Jo el que m'agrada veure aquestes coses... Primer, que no m'he llegit mai un informe de Calafaix, ja té el seu morbo, la cosa... I segon, perquè a veure fins a quin punt es manté un mínim de decència. No, tu pots tenir un posicionament ideològic i llavors els continguts diuen, bueno, mínimament, ara, a veure, què té de decent i què té de putireig?
Doncs pensa que
és una curiositat.
Que els diners aquests del Mercadona han arribat per fer aquest informe.
I altres. Bueno, jo no... Clar, això de les fundacions, hòstia, són com els camins del senyor, no saps qui cony les financia, no? Vull dir que... No sé, però bueno...
Les fundacions dels partits polítics, aclareixo.
Sí, bueno, no, aquesta en teoria és una fundació independent, no?
I la FAES?
No està vinculada al PP.
La FAES?
Formalment no.
Home, no, formalment no, però diguem-ne que marca una mica el camí,
no? Hi ha fundacions que sí.
Orgàniques, aquestes.
No orgàniques, però estan relacionades directament. Nous Horitzons, Iniciativa, Josep Pil, l'Esquerra,
Catdem,
Convergència, la de, com es diu, la d'Unió?
Campalans, no? La de PSC.
Campalans, Socialista, la Unió Necessària, Lluc Carrasco i Formiguero, o Coll de l'Entorn, n'hi ha que sí que estan vinculades formalment als partits. Però la FAES, en teoria, és només del senyor Aznar, no? I no sé. No? Sí.
Per cert, que l'atur registrat va créixer en 113.097 persones al gener. L'increment del 2,41% situa la xifra de desocupats a tot l'estat en 4.814.435 persones.
Va créixer el gener, però no havíem quedat que ja es creaven llocs de treball.
No, jo ho dic perquè, com... Això sí, el titular positiu es tracta del mes de gener amb un augment menor des del 2007. Clar, ens hem de conformar amb aquestes coses, ja. És que clar, quan he vist el titular, una mica més em cau el boli terra, no m'ha caigut, perquè...
És espectacular tenir en compte la trajectòria del 2007 fins avui, no?
Exacte. És que al final no hi haurà... O sigui, al final no creixerà l'atur perquè segurament estarem tots aturats. Si ja no podrà créixer, no sé si això serà un èxit o què, però... Bueno. Sorprèn,
Quan llegeixes previsions que diuen, bueno, pues el nivell d'atur que teníem el 2007 no s'aconseguirà fins aquí 12-15 anys. Dius, hòstia,
12-15 anys, Déu meu, però sí.
Perdona, jo ho he llegit, hi ha gent que diu que ui, fins al 2027 alguns.
No, no, si no dic que no tinguis raó.
Sembla que el Banc Bilbao Vizcaya l'informa que l'altre dia fins al 2027 no s'aconseguiria.
Per tant, trigarà més la recuperació que un cas d'aquests judicials, no?
Jo crec que, independentment del creixement que es doni del PIB i tal, jo crec que tenim mala peça al taler, perquè vull dir, el model econòmic amb el qual es va basar aquell model tan intensiu en manobra i mà d'obra poc qualificada, que era el model de del totxo, i que va ocupar ara Marcó com el 12% de la població activa aquí, el qual doble o triplica la mitjana europea. Això no es tornarà a repetir. On posarem tota aquesta gent? On la posarem? Aquí tenim mala peça al taler, eh?
Sí, però el problema també està en que la recuperació que hi ha, els beneficis aquestes d'aquesta recuperació van cada vegada més en el sector més ric de la població.
Ah, sí, és a dir, no
va parar...
Aquesta és l'altra que diu.
No va parar ni en el sector més pobre ni en la classe mitjana, perquè si realment la classe mitjana tingués una recuperació, el motor de l'economia s'engegaria més fàcilment. Però si van a parar en aquells... que vull dir que ja són més rics, això és inútil, no serveix per res.
L'altre dia el senyor Trias, per cert, que hi vaig assabentar que guanya més diners fins i tot que el príncep, en aquests moments el polític més ben pagat a tot Espanya, el senyor Trias, l'alcalde de Barcelona, uns 150.000 euros al mes, a l'any, em sembla.
No vull defensar el príncep, perdona, vull defensar el senyor Trias, però el que estaria bé també saber del príncep, de la reina, de la Letícia i del rei, és saber el que no paguen, no només el que cobren, sinó el que no paguen, que moltes vegades això queda
a
l'aire, i amb això no vull defensar el sou del senyor Trias, que ja...
És el polític, agafant el president del govern, el polític més ben pagat, 150.000 euros a l'any. Va reconèixer que hi havia una clivella, s'estava consolidant una clivella social a Barcelona, no? Que hi ha barris que la renda mitjana és 6 vegades superior a d'altres, no? Per cert, tot sigui dit que entra una miqueta allò del desprestigi de la classe política, no? L'altre dia llegia que el tema que ha suscitat més polèmica entre alcaldes i regidors de la llei aquesta que s'ha posat en marxa o funcionament des del 2 de gener, la règim local a nivell estatal, ha sigut el tema del sou dels alcaldes i tal. Es veu que ha hagut una d'alta baix, perquè aquesta llei planteja un topall de 100.000 euros, i es veu que vam veure unes queixes sorolloses, i ara això s'ha prorrogat fins al 30 de juny del 2015, vull dir, després de les eleccions, i de moment tots aquells ajuntaments, vaja dir, que compleixin amb els criteris d'estabilitat pressupostària i tal, podran mantenir sols fins al 30 de juny del 2015, o sigui, sols de 130.000, 150.000 euros. També té collons que el tema que més en renou generi sigui precisament aquest, com si la llei no tingués altres...
Sí, sí. Què m'estàs... No, és que no és que et vulgui tallar, però és que hem de marxar perquè arribem a les 10. I a més tu has d'anar a excursió.
Sí, senyora.
Jordi Casas, Domènec Miquel i Toni Ramon, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve. Molt bon dia.
Molt bon dia.